Bona tarda. Bona tarda. Avui ens acompanya la Mercedes Conde Pons, que és la primera vegada que fa una conferència per a nosaltres. Una altra cosa és que sí que ha col·laborat molt amb nosaltres amb els llibres de temporada. La Mercedes va cursar els estudis musicals a l'Acadèmia Marshall de Barcelona. És llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Té el màster en Història per la Universitat de Barcelona i la seva activitat professional es desenvolupa tant en l'àmbit de la gestió cultural com del periodisme musical, amb organitzacions com l'Orquestra de Cadaqués i institucions com el Palau de la Música o el Gran Teatre del Liceu. És autora de nombrosos articles sobre música, especialment en publicacions com la revista Òpera Actual i la revista Musical Catalana, i ha participat també com a jurat en diversos concursos musicals i col·labora també amb Catalunya Música. Ha estat editora del llibre La música d'abans d'ahir, antologia d'articles de la revista Musical Catalana del 1904 al 1936, i ha coordinat el llibre Història musical del Palau del 1908 al 2018. És directora de la revista Musical Catalana des de l'any 2010, publicació, com vostès saben, que està editada per l'Orfeó Català i que té la seva redacció en el Palau de la Música. En aquesta institució coordina el cicle de joves talents, el primer Palau, i el concurs internacional de composició coral de l'Orfeó Català. A partir de la temporada que ve, de la 219-20, la Mercedes Conde serà la directora artística adjunta de la Fundació Orfeó Palau de la Música Catalana, sumant-se en l'equip que coordina la programació artística. Això és degut, a part dels seus mèrits, que, perquè en un concurs intern doncs, ha guanyat aquest lloc, doncs perquè l'actual director artístic del Palau, el Víctor García de Gomar, passarà a ser-ho doncs, d'aquí del Gran Teatre del Liceu a partir del mes de setembre. Ells, el Palau, nosaltres ja hem guanyat el García de Gomar i el Palau ja hem guanyat a la Mercedes. Molt bé, doncs et deixo aquí amb els nostres oients i me'n vaig també a escoltar-te.
Moltes gràcies. Jo, si em permeten, també per un tema pràctic, com veuran en pantalla, jo començaré la xerrada de peu, que estic molt més còmoda, i vostès també, perquè tindran més visió de la pantalla. Si algú li tapo, doncs m'ho diu. Bé, doncs estic molt contenta d'estar aquí aquesta tarda, en aquesta primera col·laboració amb Amics del Liceu, em fa molta il·lusió que m'hagin convidat a fer aquesta xerrada sobre Hamlet, d'en Blas Tomàs, una òpera que a mi personalment m'agrada molt, que, com segurament molts de vostès, vaig escoltar per primer cop fa uns 14 anys al Liceu, quan es va fer en aquella producció tan bonica que vam veure fa 14 anys, i que doncs, connecten bé perquè gràcies a Amics del Liceu em van demanar de fer un dels articles del llibre de temporada. Llavors em vaig endinsar encara més en aquest títol, com dic, molt bonic, de l'òpera francesa. Llavors, quan a mi em van proposar de fer aquesta conferència, el que vaig fer primer va ser fer-me algunes preguntes bàsiques, com és, per exemple, quantes òperes basades en Hamlet existeixen en la història de l'òpera. I la sorpresa va ser que doncs jo no em vaig saber trobar cap més que el Hamlet d'en Blas Tomàs, fins que buscant, vaig trobar que sí que n'hi ha una altra, almenys coneguda, que es va estrenar el 2017, o sigui, fa només un any i mig, al Festival de Glyndebourne, que és una òpera doncs, contemporània, de Brett Dean i Matthew Jocelyn. Clar, llavors estem parlant d'un Hamlet ja dels nostres dies, però un Hamlet, diguéssim, que sorgís, diguéssim, paral·lel als orígens de l'òpera, doncs jo no en vaig trobar cap. Investigant, sí que vaig trobar que va haver-hi algunes tentatives. Per exemple, el compositor Robert Schumann, en una carta adreçada a la seva mare l'any 1830, li va dir que estava treballant en una òpera inspirada en el Hamlet de Shakespeare, òpera que finalment doncs no va acabar fent. Robert Schumann, segur que alguns de vostès saben que només va fer una òpera que es diu Genoveva, una òpera molt maca que no s'interpreta mai, lamentablement, i que a més en el seu moment, quan es va estrenar, no va tenir cap èxit, tot i ser molt maca. Fet que va fer que Robert Schumann, ja prou insegur i amb uns problemes de salut i mentals importants, doncs renunciés absolutament a fer cap més temptativa en el gènere operístic. I Franz Liszt no va fer una òpera basada en Hamlet, però sí que en va fer un poema sinfònic que es diu Hamlet i que doncs, sí que va tenir més èxit i va ser més conegut. Hi ha altres títols operístics basats en drames de Shakespeare. Per exemple, segur que molts de vostès coneixen les òperes de Verdi inspirades en drames de Shakespeare, Macbeth, Otello i Falstaff. I segur que també saben que la gran òpera que mai va arribar a composar Verdi va ser El rei Lear, també drama de Shakespeare. I altres òperes més contemporànies, com aquesta que he comentat del Brett Dean, també inspirades en Shakespeare, seria doncs, el títol de Thomas Adès, compositor nascut el 1971, que està basada en el drama shakespearià The Tempest, La Tempesta, i que va ser estrenada a la Royal Opera House Covent Garden de Londres el 2004, és a dir, fa 4 dies, i a més ja en ple segle XXI. Bé, llavors jo estava molt sorpresa de no poder entendre per què Hamlet no tenia més òperes, tenint en compte doncs, una història tan coneguda. Qui no ha sentit la frase «sé o no sé, aquesta és la qüestió», no? Com és possible que no hi hagués més òperes? Llavors vaig estar pensant que és veritat que tant Hamlet com el rei Lear, que a Verdi se li va acabar resistint, són drames shakespearians que no només expliquen una història molt enrevesada, sinó que tenen un fons filosòfic i existencial molt enrevesat. I això segurament, en un gènere com l'òpera, que parla de sentiments com si siguéssim més genèrics, més superficials, superficials no en el sentit de poc profund, sinó de sentiments més universals i globals, diguéssim, odi, tristesa, amor, passió, gelosia, doncs segurament aquests títols, Hamlet i el rei Lear, que van molt més enllà de tots aquests temes, no devien ser fàcils per traspassar el gènere operístic. Ja sabem que en el gènere operístic, quan es basa en drames teatrals, hi ha un llibretista que agafa aquell text teatral i l'adapta al llenguatge operístic, normalment d'una forma més reduccionista. I de fet, com veurem en el Hamlet d'Ambroise Thomas, també hi fa una reducció, diguéssim, de la temàtica de Hamlet, perquè realment el tema filosòfic i existencial pràcticament no apareix per enlloc en aquesta òpera. Doncs, com dic, el tema filosòfic no hi apareix, però Thomas troba en Hamlet molts altres temes que són molt adients pel gènere operístic, per exemple. Tenim, per exemple, una relació amorosa, que és la relació entre Hamlet i Ofelí. Tenim un fantasma, l'espectre del pare de Hamlet. Tenim dos bojos, Hamlet i Ofelí. Hamlet ja veurem si és boig o no, això ja ho parlarem una mica més endavant. També tenim un assassinat, l'assassinat del pare de Hamlet. Tenim una relació immoral, una relació amorosa una mica immoral entre la mare de Hamlet i el tiet de Hamlet per aconseguir mantenir-se al poder. I tenim una núvia suïcida, que és l'Ofelí. Bé, tenim un conjunt d'aspectes meravellosos que encaixen molt bé en l'estètica romàntica de l'època en què Ambroise Thomas va decidir agafar Hamlet per traslladar-la al món operístic. Llavors, com dic, Hamlet ens arriba una mica transformada respecte al drama original gràcies al llibret de Jules Barbier i Michel Carré, que en fan com una diguéssim, reducció, li treuen el suc, agafen els temes principals i els traslladen en números operístics. La segona pregunta que em vaig fer és què sabem d'Ambroise Thomas, perquè Ambroise Thomas durant molt de temps era conegut com l'autor de Mignon, una òpera que segur que molts coneixen per una de les àries de la soprano, que es va fer molt famosa, però últimament és més conegut per Hamlet que no pas per Mignon. I això també em va resultar curiós. La història d'Ambroise Thomas, doncs, és la història d'un compositor francès molt acadèmic, molt acord amb l'estil de música que es feia en aquell temps a França. Estem parlant de que neix a Metz el 1811, Metz a França, i mor a París el 1896, per tant, en ple romanticisme. Ell succeeix al compositor Adolphe Adam en la càtedra de composició del Conservatori de París. I allà es converteix en professor de molts compositors de l'època, entre els quals, com a deixebles, té a després compositors il·lustres, com seran Jules Massenet, que, com veurà més endavant, veuen d'alguna manera de Thomas en la música que ells fan posteriorment. Més tard aconsegueix el càrrec de director del conservatori i bé, això l'estableix, diguéssim, en l'estatus quo de la moda musical francesa. Com a tal membre academicista, va ser un gran defensor de la gran òpera francesa, que és aquesta òpera romàntica francesa que sempre té una estructura similar, que és en 5 actes, per tant són òperes bastant llargues, sempre tenen un ballet i són, bueno, responien als gustos de l'època. Vull dir, a França en aquella època els agradava molt, doncs, òperes que tinguessin un ballet i que tinguessin, doncs, una estructura en 5 actes i prou llarga. Com dic, el seu gran primer èxit va ser l'òpera Mignon el 1866, només 2 anys abans d'estrenar Hamlet. I Mignon, si algú no ho sabia, està basada en el Wilhelmmeister de Goethe, que és una altra novel·la molt, molt important de la novel·lística alemanya romàntica. Per tant, sempre temes com molt, molt generals i molt coneguts per tots els lectors. Gràcies a l'èxit de Hamlet, va ser nombrat comanador de la Legió d'Honor en temps de Napoleó III. Per tant, doncs, encara més oficial i més acadèmic. I precisament per això, perquè la seva òpera Hamlet va tenir molt d'èxit, és perquè aquesta òpera responia a uns gustos musicals molt determinats que, tot i així, ara mateix, amb les oïdes actuals, entenem com una música bastant fàcil d'escoltar. És una música amable, molt melòdica, té molta inventiva musical, respon a influències que anirem desgranant conforme anem sentint les audicions, que són pròpies de la seva època, tant fins i tot d'òpera italiana com òpera francesa, naturalment, i també òpera alemanya. És molt interessant fer aquest anàlisi, que l'anirem fent junts, perquè es descobreixen coses curioses. Per tant, una música ideal pel públic de l'època, un públic molt burgès, ja més assentat, ja han passat anys després de la Revolució Francesa i ja hi ha un altre estil de vida i una altra manera de pensar. I llavors, doncs, aquest públic que està molt assentat a França, doncs li agrada molt l'òpera i doncs Ambroise Thomas respon a aquest ideal de compositor. Sol passar que quan aquests compositors triomfen en el seu moment, després és molt fàcil que caiguin en l'oblit, perquè responen tant a l'estil de l'època en què composen que després la moda canvia i són molt, molt ràpidament oblidats. Per sort, amb Thomas hi ha alguns motius que han fet que hagi tornat a estar, si no de moda, com a mínim en la torna de compositors del gran repertori dels nostres dies. I tot i ser famós en la seva època, va tenir grans rivals compositius, com per exemple Ludovic Halévy, Giacomo Meyerbeer i Charles Gounod, tot i que també cadascú tenia estils bastant diferents a l'hora de composar òperes. Bé, algunes dades importants sobre Hamlet. Com deia, Hamlet respon a l'esquema de la gran òpera francesa en 5 actes, i tot i que he dit que la gran òpera sempre té un ballet, en aquest cas el ballet és substituït per una escena molt important dins del drama de Shakespeare, que és l'escena de l'obra de teatre que Hamlet, diguéssim, projecta per celebrar el matrimoni i sobretot la coronació del nou rei de França, obra de teatre amb la qual vol destapar el crim que ha comès el seu tiet en contra del seu pare, com ara veurem. Llavors, com dic, en lloc de ballet hi ha aquesta obra teatral que té una música també pues, diferent a la que seria d'un ballet, però que diguéssim està just al mig de l'òpera, o sigui, just al mig del segon acte, escena segona, per tant, diguéssim, fa d'eix i de separació entre el que és doncs, les primeres hora i 30 minuts i la segona hora i 30 minuts. Per tant, aquesta voluntat de desengreixar, que tenia el ballet en l'òpera, en la gran òpera francesa, la fa aquesta obra de teatre, dins del teatre. Què més ens interessa saber de Hamlet? Té una ària de la bogeria. Bé, més que una ària de la bogeria, és una gran escena de la bogeria. Diria, més que una escena de la bogeria, és un acte sencer de la bogeria, perquè el quart acte és només l'escena de la bogeria d'Ofelí. No és un quart acte molt extens, però estem parlant de més de 20 minuts d'escena de la bogeria, cosa que realment doncs, no es dona pràcticament en cap òpera de Donizetti, per molt que siguin molt conegudes les àries de la bogeria d'aquest compositor. És una raresa dins de les òperes franceses, perquè realment escenes de la bogeria n'hi ha moltes en Donizetti i en Bellini, però en l'òpera francesa no n'hi havia gaires, perquè fonamentalment perquè els compositors escollien temàtiques, diguéssim, més lleugeres a l'hora de fer una òpera i llavors doncs, no era costum que hi hagués una dona que, diguéssim, es tornés boja i s'hagués de fer una escena de la bogeria, però amb Blas Tomàs ho fa. De fet, aquesta ària que sentirem parcialment en la nostra anàlisi musical de l'òpera, és el que justifica que aquesta òpera hagi passat a la història al llarg del temps. Gràcies a aquesta ària, avui en dia ens en recordem d'aquesta òpera, perquè és una ària que les sopranos de coloratura han mantingut en el seu repertori al llarg dels anys i fins als nostres dies. Per tant, això ha afavorit que avui en dia encara ens en recordem de Hamlet. No només això, com veurem una mica més endavant, però és una part important. Després té un altre element curiós, Hamlet, que és que té un protagonista masculí que no és un tenor, sinó que és un baríton. La veritat és que en Blas Tomàs no és que tingués predilecció pels barítons, simplement que no tenia un tenor de qualitat que pogués defensar el paper de Hamlet, que és un paper molt extens. Llavors, el que sí que tenia era un baríton que era molt famós en l'època, que es deia Jean-Baptiste Fauré, que no té res a veure amb el compositor Gabriel Fauré, que era molt famós. I llavors el que va fer és adaptar el paper escrit originalment per tenor per un baríton. Per tant, també és veritat que els barítons que canten Hamlet, tot i no necessitar la tessitura d'un tenor, sí que tenen una veu, o sigui, tenen una tessitura bastant exigent en el registre agut, perquè diguéssim que és un Hamlet prou pinyolaire, diguéssim. Ja veuran, ja ho entendran. Després, la protagonista femenina, Ofelí, és un paper també fet per una soprano coloratura, i en el seu moment el va estrenar una soprano sueca que es deia Christine Nilsson. Tampoc sabem si té relació amb la nostra estimada Birgit Nilsson de molts anys després, però sí que era sueca. Que, curiosament, era la rival d'una altra de les grans sopranos coloratures de l'època, Adelina Patti, que segur que molts de vostès han sentit algun cop. Bé, doncs, Hamlet es va estrenar a París, com he dit, a la Salle Le Pelletier el 9 de març de 1868, és a dir, fa 151 anys. És curiós que aquesta òpera, Hamlet, va ser l'última òpera que es va representar en aquest teatre abans que la sala es tanqués per obrir el que ara coneixem com a Òpera Garnier, que és el Palais Garnier, aquest gran teatre preciós que trobem al centre de París i on s'han estrenat tantíssimes òperes. Doncs aquesta òpera va ser l'última que es va representar a la Salle Le Pelletier, com dic, el 1868. L'òpera va tenir molt d'èxit en la seva estrena, de seguida es va poder veure doncs, a Nova York, a Viena, a Berlín, a Sant Petersburg fins i tot, a Londres, i a Espanya va arribar primer al Teatre Real de Madrid el novembre de 1881 i un any després al Teatre Principal de Barcelona l'abril de 1882. I un mes després, és a dir, al maig de 1882, es va poder veure per primer cop al Liceu. Doncs, com saben, en aquella època hi havia més d'un teatre, no només al Liceu, que rivalitzaven en estar al dia de les principals estrenes, qui ho tingués ara, això, avui. I en aquest sentit, primer va guanyar el Teatre Principal. Hem parlat dels protagonistes de l'estrena. Aquí tenim la Christine Nilsson com a Ofelí i el Jean-Baptiste Fauré, que era un baríton, com he dit, molt famós, que aquí el veiem pintat per Eduard Manet el 1875. Per tant, ja un cop, ja feia uns anys que s'havia estrenat Hamlet, l'he posat aquesta pintura perquè m'ha resultat molt graciosa per la història també que s'amaga darrere, que és que bàsicament Jean-Baptiste Fauré era tan famós que li va demanar a Eduard Manet que li pintés un quadre per casa seva i li va demanar que el retratés disfressat de Hamlet, que havia estat el seu gran triomf de tota la carrera. El que va passar és que no li va agradar la pintura i finalment doncs no la va voler, i Manet en té com no sé quants esbossos i la pintura definitiva repartida en diversos quadres per diversos museus del món, però cap se'l va quedar el Jean-Baptiste Fauré perquè no li va agradar. Però clar, també entenem que, vull dir, la pintura és molt maca, però no es veu gaire si és Jean-Baptiste Fauré el que hi surt. Bé, com dic, l'òpera en el seu moment va tenir una gran transcendència. Es va fer molt famosa, malgrat no assolir el mateix èxit que Mignon. Però prova d'això és que, com passava a l'època, es van fer transcripcions de fragments de l'òpera per poder ser tocat a cases particulars, amb piano o amb reducció de cambra, com ho demostra, per exemple, l'existència d'un vals d'Ofelí, que aquí vaig trobar aquesta il·lustració, em va fer gràcia posar-la perquè, clar, titular un vals a una escena en què la pobra Ofelí s'està ofegant doncs també em va fer... Va ser curiós, com si diguéssim. Bé, llavors, la següent pregunta que em vaig fer va ser per què Hamlet ha tornat al repertori, no? Si és una òpera que va caure en l'oblit i, bueno, sí, hem comentat aquest tema de l'àrea de l'Ofelí, però a vegades això no és prou motiu per recuperar tota l'òpera. Doncs Hamlet reneix al segle XX gràcies a que hi ha grans barítons que busquen una òpera on ells puguin lluir-se com a protagonistes. I això, en el segle XX, sobretot en la segona meitat, va passar gràcies a les veus de barítons que segur que alguns de vostès potser han escoltat fins i tot en directe, com per exemple el Thomas Hampson, el Bos Kofhus o el Simon Kinleyside, que el Simon Kinleyside la va interpretar aquí al Liceu de Barcelona. Com deia abans, el darrer cop que es va poder veure Hamlet a Barcelona va ser el 2003, en una molt bonica producció de Patrice Corrier i Moshe Leiser, amb les veus protagonistes de Simon Kinleyside i Nathalie Dessay, amb Beatriz Uria Monzón com a reina i Alain Verne com a rei, i la batuda de Bertrand de Billy al capdavant de l'orquestra del Liceu, bé, en una producció que es va editar en DVD pel segell EMI, que potser doncs, molts coneixen i tenen a casa. Però jo, com que és una versió que potser alguns ja han sentit i perquè hem de sentir la mateixa si ja la coneixem, vaig trobar preparant la conferència i però abans també l'article pel llibre de temporada vaig trobar una versió en directe molt, molt interessant des del Teatre du Châtelet de París de l'any 2000, també amb Nathalie Dessay, però aquest cop amb Thomas Hampson, amb dos platòrics de facultat. Realment a mi em va sorprendre molt, sobretot perquè entre aquesta gravació i la del Liceu de 2003 només han passat 3 anys i Nathalie Dessay està realment molt canviada, o sigui, el 2000 feia coses que aquí no va poder fer, lamentablement, i que llavors doncs, he pensat que era una versió que era molt més atractiva per analitzar musicalment a la conferència aquesta òpera. Una producció que va signar Nicolas Joël i que té doncs, també les veus de José Van Damme com a rei i Michel de Jung com a reina, sota la direcció de Michel Plasson, que és un dels directors de música francesa més contrastats dels nostres temps. I bé, com comentava, doncs, la producció de Barcelona va ser molt maca, signada per Corier i Leiser, i he trobat curiós que s'assemblen d'alguna manera amb la producció de Nicolas Joel en la descripció de l'ambient, de l'ambient de l'òpera, molt fosc i, diguéssim, bastant tenebrós, diguéssim, d'acord amb els gustos aquests del romanticisme, de les runes, dels espectres, dels fantasmes, una mica gòtic, tot plegat, i això potser ho trobaran una mica en comú. Per tant, això també vol dir que la imatge és bastant fosca, tot i que es veuen molt bé els personatges, però diguéssim que escènicament en pantalla doncs no llueix tant. Jo aviso, però... Ah, bueno, sí, i llavors, doncs, també molts de vostès potser ja tenen entrades. L'òpera torna al Liceu d'aquí uns dies, el 7 i 10 de març, amb les veus de Carlos Álvarez, un altre baríton que mereix absolut protagonisme d'una òpera, com és Hamlet. Jo tinc moltes ganes d'escoltar-lo en aquesta òpera. I també la no poc important soprano Diana Damrau, que estic segur que farà una Ofelí d'aquestes de manual, que es diu. Altres veus, com la d'Edmond Hubo, que va ser una favorit molt bona aquest estiu passat, i també la de Celso Albelo, aquest tenor canari, que també hem sentit aquí, que farà el més petit paper de Laertes, que no té massa lluïment, però que segur que el farà molt bé, amb la direcció de Daniel Loren. És una versió concertant, ja ho saben, però jo crec, i el meu objectiu seria que vostès surtin d'aquí pensant que val la pena, només per la música, anar a sentir aquesta òpera al Liceu. Bé, com és el Hamlet de Thomas? Doncs, com deia, les característiques principals del Hamlet seria, en la versió de Thomas, seria la recreació d'aquest ambient romàntic. Espera't, que ara... Sí, la recreació d'aquest ambient romàntic en alguns aspectes visuals, com per exemple... Doncs són la nit, la foscor, l'ambient gòtic i fantasmagòric, la figura d'un espectre, la decadència, les runes, diguéssim, els edificis antics, la mort que s'aboca doncs, amb la calavera famosa de Hamlet, l'aparició d'un espectre, una núvia suïcida, vull dir, tot d'ambient, un ambient realment molt gòtic, molt de, fins i tot de contes de Canterbury. Llavors, una altra pregunta que em vaig fer va ser si Hamlet és un heroi, Hamlet. Vostès creuen que Hamlet és un heroi? Perquè sí, és veritat que ell busca venjança i de fet, diguéssim, fa justícia, no? Perquè el seu tiet ha matat el seu pare i ell doncs, acaba matant el seu tiet fent justícia. Però és una pregunta que jo deixo una mica oberta i em diran vostès... al final si creuen que Hamlet és un heroi o no ho és. Jo m'inclino més perquè sigui un antiheroi, però no ho tinc massa clar, no ho he acabat de definir, perquè, de fet, ell és una figura una mica ambivalent. Es mostra com a boig, però no queda clar si està boig. No sabem si està més lúcid que tots els altres o no, però, clar, veu un espectre i fa cas a l'espectre del seu pare i mata el seu tiet perquè li mana l'espectre, no? Després també és cruel amb Ofelí, la maltracta psicològicament fins al punt de que la pobra Ofelí doncs, acaba suïcidant-se. I bé, tot plegat, doncs no el fa una figura excessivament atractiva des del punt de vista psicològic. Després és una òpera que mostra un conflicte moral molt important, com és el fet de que la mare de Hamlet es casi amb el seu cunyat, és a dir, el tiet de Hamlet, només per mantenir-se en el poder. De fet, no queda massa clar si és que ja hi havia una relació adúltera abans que morís el pare de Hamlet i llavors es fan un complot per assassinar-lo i llavors doncs, aconseguir estar tots dos al tron i doncs, sense problemes, diguéssim, de competència amorosa. I com deia, les qüestions existencials en aquesta òpera doncs, les deixem de banda. Sí que surt la frase famosa to be or not to be en francès, que no sona tan bé, être ou ne pas être, que és ja complicadet de cantar en francès, però hi surt. Però ja et dic, ja, jo crec que musicalment no ho acaba de trobar l'Ambrose Thomas. Però bé, jo crec que el més interessant serà que iniciem aquest viatge musical a través de Hamlet, a través d'unes audicions, no són poques, parlem d'una òpera llarga, són 10 audicions, que crec que tindré prou temps, perquè les he seleccionat molt afinadament, i espero que els esperoni a anar a l'òpera, diguéssim, a escoltar-la en viu. Jo ara m'asseuré, que serà més còmode per poder passar els vídeos i fer les explicacions pertinents. No s'espantin, sí que es veu, encara que surti aquest interrogant. Doncs comencem per la primera escena. Em senten bé? Vale. La primera escena que he seleccionat és una escena d'aparent relació romàntica entre el Hamlet i l'Ofelí. Com sempre, a les òperes, quan s'exposa, diguéssim, la situació inicial, el primer que veiem són dos enamorats, perquè clar, si ja surten barallant-se des del principi no hi hauria possibilitat d'entrar en conflicte. Doncs el primer duo d'amor que tenim és el duo de Hamlet i Ofelí, com dic, que es diu Dute de la Lumière, que està dividit en dos parts, en la qual primer canta Hamlet, després agafa el tema Ofelí. Però és un duo en el que ja se'ns deixa entreveure una mica aquesta personalitat una mica ambivalent de Hamlet, que és una mica taciturn, és a dir, és un personatge que diguéssim, està una mica entre la lucidesa i la bogeria, que no tenim molt clar si és per culpa de l'espectre o no. Aquí encara no ha aparegut l'espectre i ja veiem que no hi toca gaire. I llavors, tot i així, deixen alguna frase, com diu, hi ha un moment que diu «Je fuyais de l'inconstance», que vol dir «fugia, vull fugir de la inconstància humana», que ja té aquest punt així com filosòfic, tot i que no es desenvolupa, però que ens deixa veure que Hamlet està una mica més enllà d'aquest món terrenal. Llavors, anem a escoltar aquest primer fragment. Molt melòdic, molt bonic. Ja anirem entrant en matèria, en altres fragments. Estem contents, el Hamlet i l'Ofelí s'estimen, però diguéssim, la felicitat s'acaba aviat, perquè de cop i volta Hamlet es troba amb l'espectre del seu pare. Primer no sap qui és, perquè òbviament és un mort vivent, diguéssim, i no té gaire pinta de pare. I és divertit, interessant i divertit, com en Blas Tomàs recrea aquesta atmosfera, diguéssim, espectral, fosca, de nit, en què necessita, doncs, d'una música tenebrosa per a poder, diguéssim, crear aquest ambient, diguéssim, com de por, en què apareix l'espectre, no? Fa servir la veu amplificada, una mica rudimentària, però en aquella època no sé com ho devien fer, però ara sí que és més fàcil de fer-ho, no? Una veu així que soni com que ressona. A vegades això també es fa, per exemple, en figures com la del Comanador, del Don Giovanni de Mozart, no sempre, però és bastant efectiu. I en aquesta escena és interessant perquè entenem el motiu principal del canvi d'actitud de Hamlet. Hi ha un abans i un després. Ja veiem primer que Hamlet no és una persona gaire, diguéssim, gaire amb els peus a terra, sempre està com amb el cap pensant en coses d'altre món, diguéssim, però aquí realment el trastoca absolutament. I el motiu principal és que l'espectre li diu que ha de venjar el seu pare, o sigui, l'espectre li diu: jo sóc l'espectre del teu pare i m'has de venjar, perquè a mi m'han assassinat, han comès una injustícia, un crim contra mi. Hamlet no ho sabia fins a llavors. De fet, Hamlet estava molt entristit perquè havia mort el seu pare, però no sabia que l'havien assassinat. I l'espectre li diu: m'han mort, vull dir, i m'has de venjar. En Blas Tomàs ho soluciona, doncs, amb una música que es va agitant, amb un discurs de l'espectre que va pujant de to i cada cop és més tens, diguéssim, i fa servir Tomàs, per primer cop sentim una mena de leitmotiv, o sigui, una mena d'ús del leitmotiv, que, com explicaré més endavant, ve directament d'aquest ús que en fa Richard Wagner també amb les seves òperes, que no és l'origen, o sigui, Wagner no és el pioner en fer servir el leitmotiv. De fet, ho és Héctor Berlioz, però ho explico una mica posteriorment. Però llavors, en Blas Tomàs realment utilitza el leitmotiv, fa una cita d'una marxa reial que sentirem després, que evoca la figura dels reis, que són els assassins. Uns segons, ho sentiran aquí, i torna, doncs, al seu, diguéssim, discurs espectral. I deixo fins a un moment final en què l'espectre desapareix, i hi ha un moment vocal de lluïment del Hamlet preciós, que, com els he dit abans, d'una manera una mica divertida, doncs comença a mostrar l'afany pinyolaire d'aquest paper que li dona, doncs, Blas Tomàs. M'he saltat un. Aquí, perdó.
Si ton cœur me garde à pieux souvenir, venge-moi, venge-moi.
El leitmotiv de la marxa reial.
Écoute, c'est lui que l'on fête, c'est lui qui sont proclamés roi. Mon diadème est sur sa tête, et nul ne se souvient de moi. Sous-levé,
il l'état d'accomplir ma mission fatale, il faut que je me hâte.
Achevez.
Veuen com va pujar de to. Canvi d'actitud que fa referència a la mare i li diu, a la mare no la jutgis tu, que ja la jutjarà el cel. I això en Bras Tomàs ho fa amb una música més dolça. Passem al acte segon. Aquí és un moment clau de descripció del caràcter d'Ofèlia en aquesta escena, perquè coneixem veritablement el caràcter que té. És una, veiem que és molt jove, que és bastant naïf, una mica inestable emocionalment i que està molt enamorada del Hamlet. Passa molt de temps en solitud perquè el Hamlet doncs, està una mica distret i no sempre li fa cas i a vegades fins i tot la ignora, com passa en aquesta escena. Ella està llegint també el drama de Shakespeare, queda molt clar, ja, de fet com unes cançons d'Ofèlia, per això li diem les cançons d'Ofèlia. Aquí, com que està integrat diguéssim amb la pròpia música de l'òpera, doncs no queda tan evident que són unes cançons, perquè ja està integrat a nivell musical, però en l'obra de teatre són les cançons d'Ofèlia que ella està llegint i cantant. Per tant, són lectures també
molt tristes, de desamor, que arriba un moment en què ella arriba a creure's el que està llegint, com si li passés amb ella, de fet. Són lectures molt melancòliques que aboquen la fatalitat de l'amor que no és acomplert, i en el moment en què apareix el Hamlet i la ignora, ella comença a tenir-li por perquè pensa que realment això passarà, o sigui que realment Hamlet no la vol, no l'estima de debò, i es comença a forjar la seva melancolia, i de fet la música ho expressa molt bé, aquesta melancolia. Ja la pròpia, diguéssim, música que acompanya les cançons és melancòlica, i la reflexió que ella fa sobre el que està llegint també ho és. Posem aquest fragment. Adieu d'été, hi ha aquesta àrea ja té com un abans i un després en el moment que apareix Hamlet, que apareix a escena, no la veu, no està cap cot amb els seus temes de l'espectre i diguéssim que passa d'ella. Llavors hi ha un canvi d'actitud musical que no sentirem perquè per manca de temps, en què ella realment se sent molt dolguda i reacciona amb una àrea de ple desengany que Ambroise Thomas aprofita per posar-li tota la coloratura possible, reservant-se una miqueta per l'àrea de la bogeria, però déu-n'hi-do. Els hi deixo també amb la incògnita perquè puguin sentir-ho en viu en la veu de Diana d'Amrau. Posteriorment a aquesta escena, la mare de Hamlet, Gertrude, davant l'actitud d'Ofèlia, que li diu que està molt trista i se'n vol anar a un convent perquè Hamlet no l'estima, Gertrude, que és molt intel·ligent i molt civilina, li diu no, tu has de cuidar Hamlet perquè Hamlet no està molt bé i necessita del teu amor. I llavors Ofèlia fa aquest sacrifici d'intentar cuidar el Hamlet, que és el que li ha demanat la Gertrude, que com veurem realment encara atia més la voluntat de Hamlet d'allunyar-se d'ella. Hamlet, que està decidit a complir la voluntat de l'espectre, decideix fer la seva venjança d'una forma, diguéssim, pausada. El primer que vol fer és desemmascarar el crim, o sigui que el propi rei, diguéssim, es tregui la careta i reveli que ell és el que ha matat el seu pare. Llavors Hamlet idea, dins de la cerimònia de coronació dels nous reis, una obra teatral com a regal, amb l'excusa de que així els hi dona un entreteniment, però aquesta obra de teatre que es diu Le Meurtre de Gonzague, o sigui, l'assassinat de Gonzaga, aboca la mateixa escena amb la que figura que han matat el seu pare, és a dir, hi ha un complot i algú assassina el rei. Llavors, el que pretén Hamlet és que el rei reaccioni d'una forma incòmoda i així saber que realment és cert, que el que diu l'espectre és cert. Llavors, mentre organitza tot això, està amb els còmics, hi ha una escena, diguéssim, com de xivarri i de festa, en què Hamlet s'emborratxa i fa un brindis, no? I és el famós brindis de Hamlet, que és molt conegut i que molts barítons a vegades canten en concerts. Els hi poso una de les parts, perquè és una ària que té, diguéssim, inici i represa, i els hi poso la represa perquè vegin també el virtuosisme que es demana al baríton. Perdonin, és que ara.
La tristesse qui pèse sur mon cœur, à moi l'erreur de l'ivresse, et le rire moqueur, au liqueur, à chanteresse, laisse l'ivresse et l'oubli dans mon cœur, douce liqueur.
Hamlet es posa filosòfic i amb Bras Thomas una mica sí que aconsegueix recrear, diguéssim, aquesta introspecció de Hamlet, que de seguida el fa treure, diguéssim, el torna a posar a la festa. Fixi't com diuen, els més savis són els boigs, els bojos. Hamlet es queda sol celebrant, diguéssim, la seva... el que ell pensa que serà la seva victòria, el reconèixer, doncs, realment l'assassí del seu pare. I tot seguit, la propera escena és molt interessant, perquè és aquella escena que els he dit que, en principi, substitueix el que seria el ballet, que està al vell mig de l'òpera, que és la representació teatral. Passen moltes coses en aquesta escena a nivell musical que són molt interessants. Comença la marxa reial, aquella marxa reial que hem sentit abans que com a leitmotiv de l'espectre, i amb un ritme i de fanfarra de metall molt, molt intens. Hamlet entra a escena, té una actitud molt estranya, tothom es pensa que està borratxo, de fet és probable que ho estigui, però no queda massa clar si està borratxo o també està una mica boig. Allò que dèiem, no?, de que els bojos són els més lúcids. I comença la representació de Le Maître de Gonzac. I atenció, perquè és molt interessant un aspecte musical que fa servir l'Ambroise Thomas, que és l'ús d'un saxofó dins de l'orquestra com a instrument solista durant la representació. El saxofó s'havia inventat feia molt poc temps, el 1840, l'havia inventat l'Adolphe Sax, que era francès, i el que havia passat és que s'havia intentat afegir aquest instrument com un instrument més de l'orquestra, cosa que no va tenir massa èxit. Van haver-hi compositors que sí que el van fer servir, i més endavant, per exemple, Maurice Ravel també el fa servir, però no ha quedat, diguéssim, com un instrument habitual de les orquestres. Però Ambroise Thomas, que el que vol ser, doncs, és com, diguéssim, innovador del que és l'època, per això és un acadèmic, doncs fa servir el saxofó i el sentirem com a instrument solista i, a més, virtuós. Anem a sentir-ho. Tenim la fanfarra amb la marxa reial.
À vos genoux.
Prince, votre regard m'épouvante et me glace.
S'aixeca el taló i comença l'obra teatral. I apareix el saxo.
Thank you.
l'acció es desenvolupa, es recrea la situació de l'assassinat, el rei s'agita molt i Hamlet l'acusa d'haver assassinat el seu pare, i tot plegat acaba doncs, amb una escena concertant en què doncs, la cort, que és el cor, s'indigna, doncs, tothom s'indigna i tothom es posa en contra de Hamlet perquè no creuen que tingui raó, perquè doncs, és una acusació sense proves i llavors tothom està a favor del nou rei. I Ambròs Tomàs ho descriu musicalment d'una manera molt, molt reeixida, que a més ens recorda molt a la manera com Giuseppe Verdi ho fa en les seves òperes. Hem de tenir en compte que Ambròs Tomàs i Giuseppe Verdi eren contemporanis i llavors crec sincerament que Ambròs Tomàs tenia com a referent a Verdi a nivell musical i ho expressa molt clarament en aquest número, en què realment, si no sabéssim que estem escoltant Ambròs Tomàs, bé, podríem pensar que és una òpera desconeguda de Verdi que acabem de descobrir. En aquesta escena es confirma la bogeria de Hamlet i la condemna de tothom, per tant, l'ostracisme de Hamlet dins la cort. Van entrant els solistes fins que es forma un número concertant realment molt a la manera de Verdi.
Imaginin-se
Això només és el final del segon acte, encara ens queden tres, però no pateixin que no tenim tants fragments a partir d'ara, eh? Això, ara ja anem més per feina. Però oi que recorda Verdi una mica aquesta música? Doncs a l'inici de l'acte tercer tenim la gran escena del to be or not to be, com dic jo, que queda millor en anglès, en la que Hamlet doncs està sol i pensatiu meditant doncs sobre el sentit de la vida i el perquè de la mort, i apareix aquesta reflexió filosòfica que Bruce Thomas no li dona massa importància perquè passa bastant ràpid, però la frase la diu, i com ho resol amb Bruce Thomas? Doncs amb un diàleg interior. Realment estem sentint els pensaments del Hamlet, i amb Bruce Thomas fa servir un instrument per explicar-nos que això, que és un diàleg interior. I com ho fa? És molt interessant perquè fa servir un instrument que no és la primera vegada que el sentim en aquest diàleg interior. És a dir, Ambroise Thomas fa servir el corn anglès com a acompanyament melòdic de la reflexió mental de Hamlet. Resulta que només 3 anys abans, el 1865, Richard Wagner havia fet servir el corn anglès en una situació també de pensament interior del Tristan a l'acte tercer, a l'illa de Careol, quan s'està morint, a l'òpera Tristan i Isolda, en el moment en què està esperant a veure si arriba l'Isolda, i és aquella escena tan llarga, en què Tristan està pensant si es morirà, si arribarà l'Isolda a temps o no arribarà. Doncs és molt curiós perquè Ambroise Thomas devia escoltar aquesta òpera, segurament, i devia dir, mira que bé que queda el corn anglès per aquest ambient així com meditatiu, i l'aplica en aquesta escena. Una cosa que em fa pensar també, em va fer pensar, i que hi he comentat per sobre, en el tema del leitmotiv i com, diguéssim, com, d'on agafa Ambroise Thomas, no? Tant l'ús del corn anglès que l'agafa de Richard Wagner com l'ús del leitmotiv. Doncs tots dos, tant Richard Wagner com Ambroise Thomas, arriben a, diguéssim, el seu referent és Hector Berlioz, que és un compositor francès que havia revolucionat pocs anys abans el món de l'orquestració amb l'ús dels instruments com a elements descriptius dels sentiments. És una cosa que fa molt a la Sinfonia Fantàstica i que realment torna a tots els compositors bojos. Hector Berlioz agafa el leitmotiv, que no li diu leitmotiv. De fet, leitmotiv no li deia ni Richard Wagner, és un nom que se li posa després. El concepte aquest de leitmotiv, però, es diu idée fixe, que és un concepte que ve de la literatura i doncs que el que vol explicar precisament és com una idea musical que descriu un aspecte concret i que tu pots reproduir en els moments en què t'interessa, com abans hem sentit amb la marxa reial, quan surt l'espectre. Doncs Hector Berlioz realment ens apareix, diguéssim, en aquesta situació doble, tant de l'ús del leitmotiv per part d'Ambroise Thomas com en la referència posterior a Richard Wagner a través del Tristan i Isolda, i fa aquesta connexió. És a dir, que realment Ambroise Thomas estava molt al dia del que estava passant a nivell musical. Llavors, anem a escoltar aquest trosset del To Be or Not To Be.
Que t'il matenà
Doncs aquesta escena la passaré perquè anem una mica justos de temps i vull parlar abastament de l'àrea de la bogeria d'Ofèlia, que és tot un acte, com he dit, el quart acte dedicat a la bogeria i que a mi em fa semblar, em fa pensar en la famosa àrea de la bogeria de la Lucia di Lammermoor, que d'alguna manera a nivell estructural doncs, té una estructura similar. Ambrose Thomas no... diguéssim que és innovador en molts aspectes, però té molts referents també. D'alguna manera hi ha una escena, hi ha una part d'aquesta escena que té, com jo he trobat, com tres parts ben diferenciades, que ens recorda a l'àrea de les joies del Faust de Gounod, però també aquesta àrea, diguéssim, aquesta escena, ens fa pensar en una àrea com, per exemple, la de la Lacmeda de Libes, Où va la gent en deux, perquè musicalment i l'ús instrumental que fa, diguéssim que després el trobem també en aquesta òpera posterior, Lacmé. Per tant, realment estem en una època en què aquest tipus d'àrea virtuosístiques de soprano coloratura doncs, són molt habituals i cadascú doncs, va explorant el terreny, tots escoltant el que ha fet l'anterior, diguéssim. La primera part ens trobem en una escena en què hi ha com l'anunci de l'albada a nivell musical, és un ambient molt descriptiu, en què diguéssim que sona com molt francès, i diguéssim la descripció musical, i Ambrose Thomas fa servir la veu d'Ofèlia com una flauta, com també fa la Lucia de Lammermoor, que hi ha aquella equiparació entre la flauta i la veu humana. En aquest cas no és que hi hagi una flauta que repeteixi el mateix que canta l'Ofèlia, però realment sí que hi ha flautes i realment sí que ens recorda una mica la veu com si fos una flauta. I també aquest ambient descriptiu de l'albada és un ambient que després Jules Massenet, que va ser alumne d'Ambrose Thomas, reprodueix en òperes com per exemple Werther. Anem a començar sentint aquest primer fragment i després seguim la descripció.
J'ai quitté le palais au premier feu.
Aquí tenim un canvi d'actitud, realment està platòrica, Nathalie Dessé, no sé si ho senten, és fantàstica. Tot seguit, acaba aquesta frase i hi ha un canvi d'actitud. De cop i volta, Ofèlia, sense motiu aparent, s'entristeix i la música canvia. Comença a recordar les lectures aquelles que llegia quan el primer acte i apareix l'entorn melancòlic, que de fet l'acompanyarà fins al final. I apareix un altre cop l'ús del corn anglès, que hem sentit abans en l'escena de Hamlet. Entre aquest canvi d'actitud i la part segona, diguéssim, són continuades, jo ho posaré tot seguit per facilitar, diguéssim, l'audició. La part segona és la que es coneix a partir, normalment, en les gravacions de només les àries, comencen amb aquesta, amb aquesta part que jo li dic per segona, que és molt més coneguda i que és un fragment essencialment per lluïment de la soprano, o sigui, és molta, molta coloratura. Amb la qual enllacem amb el final d'aquesta escena, que ja és, si això ens semblava nostàlgic, ja això ja és la nostàlgia personificada, que és la chanson de Willis. És un moment ple de tristesa en què realment veiem que la pobra Ofelia està abocada a la bogeria i a la tragèdia, bàsicament. Fins i tot podem entendre que aquesta Willis, que és la flor del llac en el que s'enfonsa Ofelia, és pràcticament la pròpia Ofelia. O sigui, aquesta chanson de Willis és d'alguna manera la chanson d'Ofelia que s'ofega al llac. Jo els aviso de que aquí sentiran una cosa que a Barcelona no vam poder sentir en cap de les funcions que va cantar Nathalie Dessay, que és un sol bemoll sobreagut al final de l'ària. Quan ja penses que ja n'ha fet uns quants, dius, no, encara hi ha un més agut. Doncs el més agut de tots és un sol bemoll sobreagut, que és estratosfèric.
Yeah.
acabar aquí, però òbviament en Blas Tomàs fa un cinquè acte acord amb el drama de Shakespeare, que és un acte menor, hem de dir. Musicalment, després d'això hi ha poc a afegir. De fet, només hi ha un moment rellevant, que és una àrea del Hamlet, que és en l'àrea en la que s'acomiada de l'Ofelí, quan s'assabenta que s'ha mort l'Ofelí, però realment tampoc és una àrea massa diguéssim, lluïda, és una àrea més trista, més tendra, i no la posarem ara. El que sí que m'ha semblat que és interessant és el final de l'òpera, que és un minutet que sentirem per acabar aquesta conferència, perquè és una escena que ens recorda molt a una òpera de Verdi. Ja hem dit que hi ha unes similituds entre les òperes de Verdi i amb Blas Tomàs, en concret amb l'òpera Don Carlo de Verdi. Per què? Perquè són estructures que acaben bastant igual, perquè com saben a Don Carlo hi ha l'aparició de l'espectre, diguéssim, de l'emperador, que és el que apareix com a figura de Deus ex machina, que són aquestes figures que apareixen de cop i volta i ximpum, s'ha acabat la funció. Vull dir, quan no se sap com s'ha d'acabar i com s'ha de resoldre l'acció, apareix una figura com aquestes que de cop i volta posa ordre i s'acaba. Doncs aquí passa el mateix, però en lloc de l'espectre de l'emperador és l'espectre del rei. Llavors l'espectre del rei li diu a Hamlet: el que has de fer és acabar de complir la meva ordre, mata el tiet que m'ha matat a mi i així tot acabarà bé. I realment acaba bé, perquè Hamlet acaba sent coronat rei de Dinamarca. És un final una mica ràpid i una mica així, però passa igual que el Don Carlo. I per què em sembla que és important? Perquè el Don Carlo s'havia estrenat en format de gran òpera, perquè la primera versió del Don Carlo era en francès i era en estructura de gran òpera, en ballet, en 5 actes, s'havia estrenat només un any abans que l'òpera Hamlet d'Ambroise Thomas, a la mateixa sala Le Pelletier on Ambroise Thomas va estrenar després Hamlet. Per tant, és evident que Ambroise Thomas coneixia el Don Carlo de Verdi. Per tant, quan va veure aquell final va dir: ostres, això em servirà molt bé per al meu final de Hamlet. I així ho fa, així ho fa. Per tant, doncs, veiem aquest final i ho entendran perfectament.
Estès bastant, no sé si algú té alguna pregunta i si ens dona temps, però en tot cas espero que els hagi convençut d'anar a veure, a sentir sobretot aquesta òpera els propers dies 7 i 10 de març al Gran Teatre del Liceu. Recordin que tenim uns grans protagonistes com són el Carlos Álvarez i la Diana Damrau i que per tant doncs diguéssim que tindran una experiència pràcticament tan bona com la que han pogut gaudir amb aquesta magnífica versió. I res, doncs moltes gràcies per haver vingut i espero que hagin gaudit. Moltes gràcies. Molt bé.